Les dues a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Bon dia, 1:05, dimecres 17 de desembre, el dia que el Mallorca ja no és equip de Copa del Rei i l'Atlètic Balears vol eliminar de la competició del CAO a un equip de Champions, l'Atlètic de Madrid. En Bernat Nadal al control tècnic, començant amb les portes d'avui. El Mallorca, com dèiem, ha quedat fora de la Copa del Rei. Derrota contra el Deportivo de la Coruña per 1-0 en un partit que va tenir les seves opcions, però va perdre en el minut 85. Hi ha moltes coses que hem d'analitzar. Ho farem amb els nostres companys Toni Fuster i Miquel Verger, que varen viure ahir in situ el partit a l'estadi de Riazor. També escoltarem el tècnic del Mallorca, Iago Barrasate, que estava molt enfadat, estava trist després de la derrota, després de l'eliminació del seu equip. Escoltarem el que va dir el tècnic mallorquinista, un Iago Barrasate que va fer fins a 11 canvis. Va canviar a tot l'equip respecte als 11 que varen guanyar el passat dissabte a l'Elx, a la Lliga, a l'estadi de Son Moix. A més, preocupa i molt l'estat físic dels futbolistes del Mallorca. Fins a cinc jugadors, David López, Toni Lato, Pablo Torre, Mateu Jaume i Javi Llebrés varen demanar el canvi. No varen aguantar més, estaven cansats, no varen poder continuar. Iago Barrasate va parlar d'això perquè, clar, aquest fet va fer que Iago Barrasate no pogués dur a terme el seu pla de partit en el moment de fer els canvis a la segona part. 5 futbolistes no van poder acabar un partit de 90 minuts, perquè no és que hi hagués pròrroga, 120 minuts, penals, no. 90 minuts, no van poder aguantar. Els va canviar Iago Barrasate i després van arribar el gol del Deportivo de la Coruña al minut 85. Parlaran d'això, a veure si és normal que 5 futbolistes de màxim nivell de primera divisió no puguin acabar un partit, i més jugadors que no són habituals, que no varen jugar pràcticament cap d'ells el passat dissabte contra l'Elx. També, com no, parlarem del partit de l'Atlètic Balears. Avui té un partit històric, el conjunt balearico, que arran la visita de l'Atlètic de Madrid, equip de Champions, vol donar la sorpresa l'equip de Lluís Blanco. Entrevistarem el director general del club mallorquí, Patrick Meso, per saber com viu el club a les hores prèvies en aquesta partida de Eurobàsquet, i també volen saber com viu l'afició, un dels partits més esperats de la temporada, i jo diria que dels darrers anys. A primera FEP, en bàsquet, tenim jornada. Juguen 3 representants balears. L'Estia Menorca rebrà a Vintalfa la visita de l'Estudiantes. El Palmer visitarà el Tizona Burgos, i a Son Moix, a partir de les 8, començarà el partit entre el Fiu i Palma i el Palència. Farem la prèvia d'aquests partits en representació balear a la primera FEP. 1:08.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Avui l'ho començant perquè avui també tenim moltes coses que analitzar i també hem de parlar del partit esperadíssim de Boero Baixa a les 7 a l'estadi Balear entre l'Atlètic Balears i l'Atlètic de Madrid, un partit que començarà a les 7 del capvespre i que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio, partit de les 6, en tota la prèvia, en Marta Sampas, la narració d'en Pere Guasp i també de Raúl Lebrón i els comentaris de Xisco Hernández. Un partidàs, l'Atlètic Balears, que cercarà donant la sorpresa contra un equip a Champions com és l'Atlètic de Madrid i ser l'únic equip balear que entri al bombo del vuitens de final de la competició del CAO. L'Atlètic de Madrid ha viatjat avui de matí mateix cap a Mallorca, ho ha fet amb absències a la convocatòria, no han entrat Llorente, tampoc Jiménez, Sorlot ni Baena, però el Xolo Simeone, que ha convocat jugadors importants com són Antoine Griezmann, també Giuliano Simeone i fins i tot el davanter, l'argentí Julián Álvarez, sí que han entrat en aquesta convocatòria. Anem a escoltar com viu les hores prèvies en aquest partit. El vestidor de l'Atlètic Balears per IB3 n'ha parlat d'aquest partidàs de Boero Baixa, el porter del conjunt balearico, Juli Ribas.
Sí, al final és per lo que lluites cada dia, a cada entreno, a cada partit, per tenir nits així com la tindrem a l'estadi Balear i amb l'oportunitat de poder estar a dins. És un plaer enorme que ho intentaré disfrutar al màxim. Bé, estem molt il·lusionats, sabem que serà un partit molt especial que recordarem tota la nostra vida i ho prepararò com un partit més perquè ens hem de centrar en competir en el final, en el màxim, i ja ens donarem compte de com ho hem aconseguit i contra qui hem jugat, però de moment estar concentrats a preparar el partit per competir en el màxim. És vera que vàrem fer un partit molt seriós i vàrem estar en el nostre millor nivell. Si no, amb aquests equips, a la mínima que te creen perill no tens cap opció. Aquests detalls han d'estar en el nostre favor i sempre has de tenir un pot d'aquesta sort, però bueno, mantenim poc el que puguem ser porteria zero, estar junts, replegats i aprofitar les poques ocasions que tindrem com contra l'Espanyol.
I d'així pensa el porter Juli Ribas que se li pot guanyar a Boero Baixa a l'Atlètic de Madrid. El vestidor ja es troba concentrat, els jugadors ja es troben concentrats de l'Atlètic Balears pensant en aquest partit d'aquí a 6 horetes a l'estadi Balear i també volen saber com es viu des de dins el club aquest partidàs històric, un dels partits més il·lusionants dels darrers anys per l'Atlètic Balears, la possibilitat de jugar contra un equip a Champions a casa i, per què no, donar la sorpresa i eliminar el conjunt del Xolo Simeone. Volem parlar amb el director general del club balearico de l'Atlètic Balears. Tenim comunicació amb en Patrick Meso. Patrick, què tal, com estàs? Bon dia, buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, supongo que con ganas ya que llegue las 7, ¿no? Porque vaya partidazo.
Sí, la verdad es que con mucha ganas de disfrutar este partido. Nos lo hemos ganado entre todos, así que con mucha ilusión de compartir este momento con todos los balearicos.
¿Cómo vive Patrick Meso después de tantos años en el club y también el club este partido histórico, podríamos decir, contra el Atlético de Madrid? ¿Es uno de los partidos más ilusionantes que vas a vivir como balearico?
Sí, sin duda es ahora mismo el partido más importante del año, ¿no? Y también una parte de historia. Al final nunca nos hemos enfrentado a Atlético de Madrid, así que estamos haciendo historia y va a ser una noche histórica, así que muy ilusionado por eso y para eso estamos haciendo todo el trabajo.
Qué bien se os da la Copa en los últimos años, ¿eh? Se han eliminado a primeras como el Getafe, el Celta, se puso contra las cuerdas al Valencia de Bordalás, se ha eliminado esta temporada a la revelación de la primera división como es el Español. ¿Por qué no? El Atlético de Madrid, ¿no, Patrick?
Sí, la verdad es que parece que la Copa de nos va bien y nos sentimos bastante cómodos. Y como tú dices, ¿por qué no? Al final es un partido, son 90 minutos o 100 o 120, vamos a ver, pero todo es posible. Es un partido, vamos a competir, vamos a intentar dar una alegría a la afición, pero sobre todo entre todos disfrutar de esta noche.
Dijo ayer Luis Blanco que para ganar al Atlético de Madrid, como mínimo, el Atlético Baleares tiene que hacer un partido perfecto. Los tiros van por aquí, ¿no? No conceder mucho y aprovechar las que tienes.
Sí, está claro. En un partido así, que tiene que salir el partido a la perfección, y también necesitas un poquito de suerte dentro de partido, y a lo mejor Atlético de Madrid también, que no tengan su mejor día, ¿no? Si no va a ser bastante complicado. Pero hemos vivido antes noches así, y por qué no otra vez soñar lo que debemos soñar.
¿Qué ambiente se espera? ¿Un ambientazo en el Estadio Balear? No sé si aún quedan algunas entradas en la grada visitante o ya se ha acabado. ¿Hay sold out?
Sí, ambientazo, porque está todo vendido, hay sold out completamente. 5.080 personas en el Estadio Balear, así que esperemos una entrada que desde que estamos aquí en 11 años nunca hemos vivido, y por eso va a ser una noche histórica y está para disfrutarla.
Supongo que los socios han respondido prácticamente al 100%, ¿no?, a esta cita.
Sí, la verdad que todo fue muy rápido. Dentro de 3 días hemos vendido prácticamente todo, y eso pues está demostrando la implicación de todos los socios, en general de la familia Balearica, y la verdad que muy contento por eso.
Supongo que sois conscientes que la afición se merecía, ¿no?, un partido como este, porque han sido años complicados con el descenso a Segunda Federación. Un partido contra todo un Atlético de Madrid, la afición lo va a recibir de buen grado, ¿no?, después de 2 años un poquito tristes, vamos.
Sí, hay que dar alegrías, ¿no? Espero que sea una pequeña compensa, aunque todos nos gustaría más ascender y estar mínimo en primera red, pero bueno, con estos partidos y estas noches pues intentamos también dar una pequeña alegría a la afición, que también se lo merece.
¿Cómo ves al equipo en estas últimas semanas para recibir al Atlético de Madrid? Es cierto que se perdió en Terrassa, pero se venía de una buena dinámica, se ha enganchado a la zona alta de la clasificación. ¿Cómo crees que llega a esta cita? Pero bueno, la Copa es totalmente diferente, no creo que tenga mucho que ver, ¿no?, lo que vemos en la Liga y en la Copa.
Sí, yo creo que nuestros mejores partidos de año lo hemos hecho en Copa, y venimos de una racha muy muy positiva con 5 victorias seguidas junto con la Copa, y bueno, así que el equipo está bien, está en muy buen momento, aunque el domingo perdemos, pero también si se ha visto el partido, fuimos mejores que el rival, y tenemos bastante ocasiones, e incluso con 3 goles anulados que bueno, que tenemos opciones para ganar, así que el equipo a nivel deportivo está muy bien, y a nivel mental creo que está en un momento también muy positivo.
¿Qué Atlético de Madrid esperáis en el Estadio Balear? Es cierto que tiene bajas importantes, podríamos decir, como Llorente, Jiménez, Sorlo, Tobaena, pero vienen jugadores de la talla de Juliano Simeone, Griezmann, Julián Álvarez. Madre mía, vaya equipazo, ¿eh?
Sí, hombre, ese es uno de los equipos más grandes del país, ¿no? Creo que son octavos en la Champions, así que son los mejores equipos de Europa ahora mismo, así que es un auténtico equipazo, y cualquier jugador que están en plantilla de primer equipo que van a venir, pues es un placer recibirle, y va a ser guapo.
¿Cómo tenemos al pistolero, al killer, a Jaume?
Pues espectacular, está en una forma...
Vaya racha, increíble. Tiene la flecha para arriba de una manera descomunal. Todo lo que toca en el área prácticamente va a portería, ¿eh?
Exacto, parece que le entra todo lo que toca, así que ojalá que siga así, porque eso nos significaría muchos goles y muchos... Así que muy contento por su estado, y la verdad que está muy bien, está muy bien.
El Atlético Baleares hoy, Patrick, ya para terminar, será uno de los equipos más seguidos, y podríamos decir que el mundo del fútbol español estará pendiente de este partido, porque también tiene morbo la Copa del Rey para saber si los grandes caen o no.
Sí, para eso está esta competición, ¿no? Por eso esta competición es tan especial, es tan diferente, y pasan tantas cosas. Al final es todo diferente a en Liga, y bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a intentar alguna sorpresa. Y si no, también, sobre todo, como he dicho antes, disfrutar de esta noche que es historia para el club, y creo que hay que tener en cuenta.
¿Sabías que tocarían uno de los 4 grandes? Te vimos en las imágenes de Tres Televisión el día del sorteo, sí. Celebrando, ¿no?, que tocase el Atlético de Madrid, cuando había jugadores que preferían más. Vimos a Jaume Pol también en línea de Sync el pasado lunes, que preferían tal vez el Real Madrid. El Atlético de Madrid te gustó, ¿no?
Sí, claro, para mí es un equipo, joder, es un equipo top, como he dicho antes, es uno de los mejores equipos que nos podemos enfrentar, y yo estoy muy contento con este sorteo. No hay nada que añadir. Obviamente un Madrid-Barça también sería muy bonito, pero yo lo veo Atlético Madrid igual de interesante en todo.
¿Tenéis la técnica ya del banquillo visitante preparada? Porque el Cholo Simeone no para, ¿eh? No sé si se le va a quedar pequeña.
Yo creo que se le va a quedar pequeña.
Sí, ese, no,
pero,
no sé si...
Pero bueno, para eso, yo creo que el cuarto árbitro hoy va a tener trabajo. Eso sí, Hugo.
Sí, sí, tanto. Por cierto, comida directivas en breve, ¿no?
Sí, justo ahora entro en esa comida y también un placer de compartir estos momentos con los directivos de Atlético Madrid, así que a disfrutarlo.
¿Viene el presidente Cerezo o se queda en Madrid?
No, el presi no viene, estaba previsto que venía, pero al final no ha viajado, parece, pero bueno, vienen bastantes directivos y así que sería un momento bastante, bastante bonito.
Pues nada, Patri, no sé si podemos hacer una pequeña apuesta. ¿Cómo lo ves? ¿Sensaciones? Antes de terminar, a ver, ¿cómo lo ve Patri Meso este partidazo contra el Atlético de Madrid? A ver, mojate un poco.
Pues... Venga, 1-0, dale. Gol de Tobá.
1-0, vaya sufrimiento, ¿eh? Ganar con sufrimiento siempre a veces sabe mejor. Pues nada, gol de Tobá.
No sabemos otra cosa.
Sí, sí, es verdad, el balearico ya sabe de qué va esto. Nada, Patri, que muchísimas gracias, a disfrutar de esta comida de directivas y también, sobre todo, a disfrutar de este partido histórico que viviremos a partir de las 7 en el Estadio Balear, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego, Patrick.
Un abrazo, chao.
Se nota que és un partit gran, el d'avui a baixa a l'estadi Balear, a punt de començar aquest dinar de directives entre els directius de l'Atlètic Balears i també els de l'Atlètic de Madrid, amb aquesta essència destacada del president Enrique Cerezo. Hem escoltat com afronta el vestidor aquest partit, el seu porter en Juli Ribas, també el club, amb el seu director general, amb en Patrick Messeu, i també volem saber com viuen les hores prèvies en aquest partit els aficionats de l'Atlètic Balears. Per això avui volem parlar amb el col·laborador de l'àrea social del conjunt blanc i blau, l'ajudant, podríem dir, de Miquel Fletcher en aquesta àrea, que és en Joan Bonet. Joan, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia, com estem?
Com esteu, els aficionats? Com van els nervis?
Hombre, pues la veritat que cada vegada pues, més nerviós, amb més ganes de que arribi el moment, i avui s'està fent un dia llarg, no? Des que m'haurem despertat, pues, jo crec que tothom està pensant en que siguin les 7 de l'hora baixa per poder veure ja a tothom a l'estadi i poder disfrutar d'un dia pues, que serà històric per tots nosaltres.
Sí, sí, un dia llarg i un partit també que se farà llarg si se compleixen els pronòstics d'en Patrick Meso i guanyeu per 1-0, no? Perquè si no haurem de posar l'autobús allà darrere.
Pues sí, ara ho estava escoltant, no? I a mi, jo també ho firmo, és la veritat que...
Figura't, i tant.
1-0, gol de Jaume, pues jo també ho firmo, però...
I si és el minut 89, que no tingui molt de marge de maniobra, millor, eh?
Exacte, encara millor, però sí que és veritat que se farà llarg, com tu dius, i ho sofrirem tots. Però bueno, Balearico, com tu també li has dit, Balearico ja sap el que és això, sap el que és sofrir, i avui, pues mira, escolta, passi el que passi, ho hem de disfrutar i ha de ser una festa.
Uh-huh. És un d'aquests aficionats fidels de l'Atlètic Balears, és un dels partits més il·lusionants que viviu en aquests darrers anys. És cert que heu viscut fases d'ascens a segona divisió. Aquestes darreres temporades les coses no han anat del tot bé amb el descens a segona federació i ara arriba tot un Atlètic de Madrid. És un partit il·lusionant en majúscules, no, Joan?
Sí, la veritat que sí, que potser no ho podria comparar amb el de play-off a segona, perquè també se varen viure pues, moments molt, molt guapos, no? Moments molt especials. Uh-huh. Però jo crec que el partit d'avui serà algo pues, diferent, algo que sempre pues, tindrem guardat dins la nostra retina, i és un moment històric, no? Per tots els balearicos, per tots els aficionats en el futbol balear, també inclús. Jo crec que hem d'estar molt contents de on estem avui. Som el focus, no?, del panorama nacional,
sí, sí,
avui, i ho hem de disfrutar. O sigui que jo te diria que per jo crec que és el partit més important des que soc balearic, o sigui, des de cuna. Així que per jo un dels més importants, si no el més important, segur.
Sí, sí, ho comentàvem amb en Patrick Meso, que avui l'Atlètic Balears serà un dels equips més seguits en el món del futbol espanyol. A les 7, l'Atlètic Balears, que juga contra l'Atlètic de Madrid, i a les 9, suposem que el Talavera, que juga contra el Real Madrid. Veurem si són capaços de donar sa sorpresa. No hi cabrà ningú. A l'estadi Balear torna a omplir-se a l'estadi de la Via de Cintura. Que guapo.
Sí. La veritat que... aquí hem de donar...
I tot molt ràpid, les entrades se van vendre, sobretot entre els socis, amb un res, amb un dia.
Sí, ho ha dit també Patrick, no? Crec que en pràcticament 24 hores ja s'havien venut 3.000 o alguna cosa així, i va ser tot molt ràpid, però també hem de donar l'enhorabona pues, en el club, a l'àrea social, a la Federació de Penyes, tothom ha pres part, tothom ha posat el seu granet perquè això pugui... pues anar endavant, i a més és que tothom ha respost molt bé, no? I sé també molta de gent que se queda de fora sense poder entrar, així que imagina't si haguéssim pogut ficar pues més gent, no? I és una pena, perquè ben segur que tothom tindria ganes d'anar i disfrutar-ho, però escolta, 5.080 persones, com ha dit Patri, pues jo crec que és d'agrair que tothom hi sigui, que tothom en tingui tantes ganes, i veurement si també mos serveix per enganxar-nos, no? Que després pues, aquest aficionat segueixi venguent el dia a dia, no? El diumenge rere diumenge.
I s'ha convertit l'Atlètic Balears en un equip copero, podríem dir. S'ha eliminat en el Celta, en el Getafe fa uns anys, també es va caure, però se va posar contra les cordes el València d'en Bordalàs. S'ha eliminat aquesta mateixa temporada a tot un espanyol, cinquè classificat de la primera divisió, l'equip revelació. Per què no? Per què no se pot somiar, no, Joan?
Sí, és que, és vera, ho has dit tu, no? Pues ens hem convertit en un equip copero. La veritat que sorprèn, no? Perquè nosaltres no hi estem massa acostumats, però aquests darrers anys, pues, els números ho diuen, no? I és vera que aquelles nits amb el Getafe, amb el Celta, després amb el València, pues, això va ser molt especial. I ara, pues, enguany ho estem tornant a disfrutar com mai. I per què no? Pues sí, pues escolta, hi hem de confiar. Nosaltres no tenim res a perdre. Al revés, l'Atlètic de Madrid és qui pues, té la pressió perquè és gran i ha de passar sí o sí. Però nosaltres disfrutar-ho. Jo sé que els jugadors també pues, se'n moren de ganes, així que nosaltres, pues, ja et dic, res a perdre, molt a guanyar, anem a disfrutar-ho. I escolta, si sona la campana, pues, això sí que serà brutal.
I tant, hi ha qualque cosa preparada a les prèvies del partit, rebuda en els jugadors, no ho sé.
Sí. Mira, hi ha una quedada abans, crec que és damunt de 5 i mitja, allà a les portes de l'entrada d'estadi, també en el bar ATV, que està allà a vora, per després creuar la Via Cintura tot plegat. Bueno, sí que hi ha coses preparades perquè l'aficionat balearico pues, ja des de ben pres pues pugui fer comuna, pugui fer equipo i ja sigui animant, pues ja et dic, hores prèvies, no?
Podien arribar quatre dels grans, arriba l'Atlètic de Madrid, vareu quedar contents amb el sorteig o volíeu com a molts jugadors de la plantilla, un d'ells el capità Jaume Pol, al Madrid?
Mira, jo t'ho dic a nivell personal meu, va sortir la primera bolla per l'Ourense al Bilbao,
sí,
i dic, hòstia, pues venga, encara mos tocarà un Barça o un Madrid. Jo volia el Barça, sincerament, me feia moltes ganes veure'n el Barça, però, escolta, l'Atlètic de Madrid, t'ho ha dit en Patrick, i jo t'ho repetiré, és un dels grans de futbol espanyol, i hem d'estar també molt contents de lo que m'ho ha tocat. Ara, a nivell meu personal, a mi m'hauria agradat molt veure el Barça, sí.
El Barça aquí va guanyar amb problemes, 0-2, el Guadalajara va haver de sortir fins i tot en la mitja mala a jugar aquest partit. Un Atlètic de Madrid, que també ho hem comentat a l'inici, té baixes importants, però que ven jugadors importants com en Griezmann, en Julián Álvarez, en Juliano, o també el porter en Jan Oblak. Per tant, moltes estrelles avui damunt la gespa de l'estadi Balear. Res, Joan, a gaudir del dia, ja queda menys, se te fa llarg, però a poc a poc ja arriben les 6, que ja és hora prèvia, i ja comencen a escalfar motors,
Clar que sí, clar que sí. Moltes gràcies, Miqui.
Au, idò, firmant-se 1-0 de Meso, gol d'en Tobar.
Sí, firmat.
Au, idò, firmat queda. Vinga, gaudir, gràcies.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies, Joan Bonet, de l'àrea social de l'Atlètic Balears, que viu també a Nervis aquestes hores prèvies en el partit d'avui a les 7 del capvespre a l'estadi Balear, un partit que podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio Esports 3 en Joc. Començarem una hora abans, a partir de les 6, en tota la prèvia d'aquesta partidàs, Atlètic Balears, Atlètic de Madrid.
IB3 Ràdio, Esports 3.
IB3 Ràdio és participació. Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971-85-41-21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix, para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971-85-41-21 i comana'n una. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio. La informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Una i 31 minuts, dimecres de Copa del Rei, l'Atlètic Balears que somia en tenir un vespre màgic de Copa, eliminar a l'Atlètic de Madrid i el Mallorca, que va viure ahir un vespre complicat. A Riazor, el conjunt de Iago Barrasate va perdre 1-0 contra el Deportivo de la Coruña i diu adeu a la competició, i així ho varen viure a IB3 Ràdio.
Arranca, comença el partit, comença el 16 de final entre el Deportivo de la Coruña i el Real Mallorca.
La rama, las estrellas ardieron también.
Asano, Asano per la dreta, Mateu Moray dintre de l'àrea, passada Asano, atura, atura Puerto.
Quiero amanecer mañana.
Llebre, remata Don Fora, rematada de cap del Cada Power Tenen. La pentina Rubén López, el xut, el pal. El Depor acaba d'estavellar la primera pilota al pal esquerre de la porteria de Llebrés, cama dreta, cerca una passada per Takuma Mafeo, li pega, porta el pal! Altra va ser Mafeo!
Llevo todo el día en cama con el volumen de la tele al 3.
La pilota de Songo dintre l'àrea, alerta que a perill, Soriano, Songo remata, fora! Gràcies!
Vidas que dejé
Mi pilota penjada, remata, segon del pal, remata i gol! Gol de Noé Carrillo! Gol del Deportivo de la Coruña!
Lucha con un movimiento.
Final. Audio, s'ha acabat, el Mallorca eliminat de la Copa del Rei! Ha caigut el 16 de final!
No ves que hay...
Una derrota que va arribar al minut 85 amb el gol que cantava Toni Fuster de Noé Carrillo, que donava la classificació al conjunt gallec. Han d'analitzar tot el que va passar ahir a Riazor, perquè hi ha molt que parlar, sobretot, jo encara no ho entenc, amb el cansament que varen acabar alguns jugadors aquest partit, que fins i tot Jagoba Arrasate va haver de fer 5 canvis obligat perquè hi va haver 5 futbolistes que varen demanar ser substituïts abans de que acabés aquest Depor Mallorca. Són en David López, que és cert que va tenir una punxada i finalment sembla que no és res greu, però després varen arribar en Toni Lato, en Pablo Torre, en Mateu Jaume i en Javi Llebrés, que no varen a poder acabar aquest partit. No sé quin nivell de cansament tenen en el cos els nostres enviats especials, en Toni Fuster i en Miqui Berger, perquè també ha estat un dia llarg per ells. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
Com va, Miqui?
Com està? Bon dia. Sou?
Ahir a l'aeroport de Santiago, on a les 3 agafarem el vol directe cap a Palma. Ahir sí que va ser un dia molt llarg, avui ha estat un dia més tranquil, més relaxat, i un dia per recapacitar una mica, no? Ha estat un dia, ara, per exemple, fa cora de mitja horeta, hem pogut veure l'expedició del Real Mallorca, que ha partit ja cap a Palma, estan embarcant en aquesta hora, i els hem pogut veure perquè ahir varen tenir problemes degut a la boira, no varen poder tornar després del partit, han hagut de fer vespre a un poble de la Corunya, i a la una del migdia estaven citats aquí a l'aeroport de Santiago, i ara les dues sortirà el seu vol cap a Palma, on entrenaran tan sols només arribar. Ahir va sortir tot malament pel Mallorca, va sortir malament el partit, va sortir malament el desplaçament de tornada, i sí, i podem... Jo hi ha coses que no els entenc, és a dir, tu no entenc com hi ha futbolistes que no poden aguantar un partit, i això que juguen Lliga i Copa. Vos imagineu si el Mallorca haguera entrat a Conference League? Sí, sí. Com estaven desitjant tant de mallorquinistes?
El problema, Toni, que els jugadors que varen demanar el canvi i els jugadors que varen jugar ahir d'inici no és que juguin Lliga i Copa, només juguen Copa, perquè Lliga realment no, en juguen poca, no?
Només juguen Copa.
Per això t'ho dic, que només tenen Copa.
Amb el Sant Just, sí. Varen jugar amb un equip de regional, amb un equip de segona federació, i ahir amb un Deportivo de la Coruña, que hi va posar, a veure, poqueta intensitat, va ser un partit tap, va ser un partit molt tap, és a dir, el Mallorca és la primera part, que ha pogut sentenciar l'eliminatori perfectament, sí, sí. En dues ocasions claríssimes d'en Takuma. Ja llevaré una tercera, si vols. Perquè Pantura sí que era més complicat, però és que en va tenir dues, mare meva, sí, dues clares d'un davanter que se li ha d'exigir que la pilota ha d'acabar de dins.
Sí, sí, no va estar encertat. Jo vos escoltava ahir i en Miquel Berger deia que el partit no havia estat frenètic, i això ho demostrava, entre d'altres coses, que en Takuma Sano va poder acabar el partit, va poder disputar el 90 minuts. Miquel Berger, bon dia.
Bon dia, i ho va fer per primera vegada des que és jugador del Mallorca.
Per això t'he dit que...
El seu record en un partit de més de 75 minuts, i ahir va completar el partit també amb problemes musculars, les acaballes del partit, però sí. I jo crec que el tema el va posar damunt la taula Jagoba Arrasate. Jo crec que és una crítica a la seva pròpia preparació física.
Ara t'anava a dir, hauríem d'entrar ja a valorar i analitzar la preparació física del futbolista del Mallorca, no?
Miqui,
perquè no és normal.
Han tingut lesions musculars, moltíssimes, o pot ser moltes, ho deixarem aquí. Però a part, quan hi ha un partit de Copa, encara que juguin els manco habituals, l'equip que acaba amb més molèsties, que ha de fer canvis per molèsties i tal, és el de l'inferior categoria. Ahir jo no vull... No hem de menysprear el Depor. El Depor és un equip de segona divisió que està en zona d'ascens directe, però era un partit somiat, i ho varen dir els comentaristes, en el sentit de que era un rival que no pressionava. De fet, tu fas 5 canvis obligats i ells no en fan cap ni un. No hi ha cap jugador del Depor amb molèsties físiques que acabi el partit amb molèsties físiques. Un equip de segona divisió. A un partit que en teoria era de primera divisió, perquè el que marca la intensitat és l'equip de màxima categoria.
Sí, sí.
No sé, és un tema que jo crec que s'ha de posar també damunt la taula, i no sé, supos també que internament això no quedarà només en una declaració, en una roda de premsa.
No, està clar que no, perquè no és gens habitual, i també crida molt l'atenció tot el que va succeir amb les molèsties, els cansaments ahir a l'estadi de Riazor. Si us sembla, podem escoltar el que deia Jagoba Arrasate després d'aquesta eliminació. Ho comentàveu també en el postpartit, Toni, Miqui, que Jagoba Arrasate va sortir amb una cara, amb un semblant no molt habitual, no? Que se'l veia especialment, no sé si afectat, trist, dolgut, no sé quin és el qualificatiu, però que sí que estava molt tocat, no?, el tècnic ahir.
Ferit.
Ferit, no?
Dirien la paraula per aventura, no? Estava ferit perquè no se pensava caure eliminat a Saracaballa del partit, no? Jo crec que en aquell moment Jagó va veure que el gol no arribava, però també es condicionant a l'hora de fer els canvis, no? Per la lesió i per tot això que han comentat, o la lesió d'en David López, i per el que han comentat ara, de jugadors que li demanaven el canvi, també va fer que un poquet se va trencar un poc aquesta gestió que ell tenia prevista, no? De treure per aventura un arsenal de pólvora amb en Murici, amb en Mateo Joseph, amb en Virgili, per aventura treure tot tres de cop a la recta final i fins i tot amb vistes a pròrroga, no? Mm-hmm. Però els condicionants, al final, va fer que va haver de canviar els laterals, però, tot en meres, ell ja sabia que en Lato no jugaria tot el partit. Ell ja sabia que en Lato estava per jugar a mitja part. Això per començar. Segona, hi ha jugadors que tenia asseguts a la banqueta, cosa que equip de primera divisió, com el València, per exemple, que se'n va anar a Gijón i va guanyar 0-2. Va treure un equip pràcticament titular. Després, aquí, la Real Societat va guanyar dins Elda, l'Elche va guanyar dins Eibar, és a dir, el Mallorca...
La Real Societat, que va, damunt del paper, també va treure 8 o 9 titulars de Lliga.
Clar, dic, el Mallorca s'enfia dels típics jugadors que habitualment no són titulars i els hi dona moltíssim de minuts. És a dir, quan està jugant amb un equip de segona divisió A que està en posició de cent directe, que ja no és un equip de segona reba, un equip de regional, que estem parlant de professionals com el Mallorca, que entren cada dia, que són futbolistes que aspiren a pujar a primera divisió, i nosaltres ja havíem avisat que si seguia la dinàmica a Copa de Pajaritos de Numancia, qualsevol, ja no del Depor, és que qualsevol equip de segona divisió ahir hagués eliminat el Mallorca. És a dir, tu ja t'has plantejat el partit d'una altra manera. I no és a toro passado, ara ves porat en fusta en Virgili i en Murici de principi. No, en Virgili jo ja ho vaig comentar, per jo havia d'estar titular en el començament. Ells altres, si vols, poden mantenir el mateix equip.
Toni Fusté van encertar 100% s'11, no? I a Riazor,
sí. Sí, s'11, Miquel Verger, i el testimoni li vaig anunciar s'11 després del partit de l'Elx.
Imagina't.
Sí, tal qual.
Sí, doncs van encertar, sí. Digues.
I el problema és el discurs també d'en Jagoba, a la prèvia, sobretot, que diu que anirem per totes i tal. I, clar, i ho ha dit en Toni.
Vamos con todo, va dir.
Ahir, contra l'Sporting de Gijón, el València treu 5 jugadors que van jugar al Wanda Metropolitano. El València, com el Mallorca, juga divendres, s'enfronten entre ells. Dels que van jugar ahir al Molinón, 5 o 6 seran titulars contra el Mallorca. Del Mallorca, de l'11 que va començar ahir, jugaran Samu Costa i Respus. I Samu Costa va jugar ahir perquè no va poder jugar contra l'Elx.
I perquè falta Mascarell.
I perquè falta Mascarell i falta Morlanes.
Sí, així és. Vinga, anem a escoltar Jagoba Arrasate, que va acabar així. El partit d'això valorava la derrota, també el gol, també en parlarem, del gol del Depor, una errada d'en Sergi Darder, i també del que hem comentat des de l'inici, aquests canvis obligats que va haver de fer per mor del cansament d'alguns futbolistes ahir a Terres Gallegues.
Jodido, porque tenía mucha ilusión y creo que hemos hecho las cosas bien, lo hemos preparado bien, creo que el primer tiempo estaba bien, pero me voy muy fastidiado por eso, por la gestión un poco de los cambios y no poder hacer otras cosas para poder, no sé, imponernos al Depor o tener un poco más presencia o un poco lo que queríamos y eso ahora mismo lo tengo como muy presente y estoy jodido. Sí, están afectados porque al final a nadie le gusta caer de una competición que es tan bonita y que tan buenos recuerdos trae y es una pena, pero... Bueno, se trata de eso también. Nosotros ahora tenemos que animar un poco a la gente y a partir de mañana pensar en el Valencia, que tenemos un partido muy complicado y tenemos que sacar un buen resultado el viernes. Y en una acción así, pues bueno, yo creo que también ahí tenemos que despejar esa situación. Cuando hemos recuperado el balón, no lo hemos despejado, hemos dejado ahí un centro, remate. Bueno, creo que tenemos que aprender, pero claro, aprender para la Liga, porque en Copa ya no hay margen de error, estamos fuera. Todos han sido porque han pedido el cambio y no nos hubiese gustado gestionar así los cambios, ¿no? Nos hubiese gustado meter algo más de presencia, algo más de frescura arriba, Mateo Joseph, Muri, pero no ha podido ser, y creo que eso también ha marcado el devenir del partido. Bueno, David creo que ha notado un pinchazo, que no sabemos si es lesión o no, pero tanto Lato como Mate, como Pablo Torre, como Llabres, ha sido, yo creo que más por fatiga y han pedido el cambio.
Idò, aquestes eren les valoracions de Jagoba Arrasate.
Mira, ara sí, que ha comentat en David López, xerrat amb el metge del Mallorca fa un minutet i me diu que si no hi ha res de nou, tot quedarà en rampes, no? Per tant, no hi ha, en principi, cap trencament. Per tant, bones notícies per David López, que era rampes, i ho ha dit en míster, no? De cansanci i de més, idò, res. Bones notícies per David López, en principi, si no hi ha res de nou a l'arribada de l'equip, si se li fan, si ell se queixa i se li han de fer més proves i han d'entrar un poc més en profunditat que hi ha, però en principi per ell que només són rampes.
Idò, veurem quan arribi com va la cosa. A banda dels canvis obligats, és cert també que els canvis que va haver de fer obligats en Jagoba Arrasate no varen sortir gens bé, perquè en Sergi Darder no va tenir el seu dia ni Profet sí, i també en Jan Virgili no va desbordar en cap moment el minut que va jugar, no? A més de canvis obligats, no varen anar bé els canvis, no, Miqui?
Sí, però...
O Toni?
No, però és que tampoc se va jugar damunt en Virgili. És a dir, si tu treus en Jan Virgili, perquè dona-li la pivota d'en Jan Virgili. És a dir, i en Virgili no el cercam tampoc. En Sergi Darder, casa a part, ahir no va estar gent bé, Sergi Darder.
Però és que hi ha una tònica que es compleix pràcticament amb una única excepció, que és el dia del Sánchez-Pizjuán, que és que els jugadors que entren de la banqueta no entren bé. Estan demanant que per què no va treure en Muriqi. En Muriqi haurà jugat 7-8 partits de suplent. Jo crec que un partit fa 3 anys a Copa va fer un gol. Quan en Muriqi surt de la banqueta, també les seves aportacions no són bones, no són un bon jugador per treure la segona part. És a dir, i el Mallorca, l'únic que ha fet gol sortint de la banqueta d'aquesta temporada ha estat en Mateo Josef, però és que a part d'això, aquell dia també va sortir la banqueta i va rendir a gran nivell en Johan Mujica, però aquestes són les dues excepcions, perquè jo crec que jugadors que hagin entrat de la banqueta i hagin aprofitat el seu moment o hagin aportat coses decisives, n'hi ha ben poquets al llarg d'aquesta temporada.
Una llàstima, company, la copa se'n va. Mira que ja, ara sí, ja passaves, podies caure ja 8 anys de final i dur la copa, com deien Arrasate, a Somos, però... Res, un any més s'acaba en els 16 de final. És una pena, ahir, perquè és una per competició exemple, que agrada.
Sí. Ahir, per exemple, és dir, qui era el màxim golejador de Mallorca? Qui som el referent? Qui és qui, en el contrari, fa por?
Muriqi,
i
no?
I Mallorca, què li faltava al Mallorca ahir? Gol. Gol, és dir, no hi havia ningú que era capaç de fer un gol ahir. Doncs el tens assegut a la banqueta, que el tens allà preparat. És dir, i a més, venia de fer un gran gol contra l'Elx.
I també és cert que perds davant un Deportivo que no treu el seu millor jugador, que és Jeremai, amb diferència, nice. I tampoc el seu pitxitxe en Zakaria Chauri, que en aquest cas és més un poquet diferent, perquè fa gols, però els fa de 3 en 3 quan juga, però pot estar 3 mesos sense fer-ne cap. Però el seu gran jugador el va posar a escalfar per si hi havia pròrroga, ja amb els 5 canvis fets.
Queda assenyalat, no, Jagoba Arrasate, després d'aquesta eliminatòria? Tal vegada fins ara els jugadors eren el més assenyalats, sí. També en Pablo Ortells per la seva gestió de fitxatges, però ara ha arribat un moment que ja, tant amb el cansament dels futbolistes, que no és normal, com també la gestió i l'11 que va presentar ahir a Riazor, no sé si en Jagoba també ja s'ha de començar a mirar un poc ell, no?
Jo crec que queda assenyalat, no te diria per dubtar de la seva continuïtat, no. Però sí, el d'ahir és una errada important d'ell, i també un rerefons important, o encara més important, quant a la preparació física, és a dir, quant al seu cos tècnic. Així que, ja veurem, jo crec que és una derrota que fa mal. I segurament aquesta temporada, si el Mallorca es salva, serà una temporada que el mallorquinisme oblidarà, sí. És a dir, no serà una de les grans temporades, i ja és la segona d'en Jagoba Arrasate, que va arribar aquí amb unes expectatives importants perquè ell s'ho havia guanyat, i jo crec que no s'estan complint.
És que era una de les il·lusions, a la poca il·lusió que se pot aferrar al mallorquinisme aquesta temporada. No sé si ho deia ahir a la retransmissió en José Sánchez, que està clar que la classificació primera, ja arribar a la zona mitja-alta, es troba ja complicat, o optar a posicions europees. Per tant, ara que té tard de conformar, en salvar la categoria i ja està. Que era, no ho sé, un conducte d'il·lusió que tenia l'afició com a la Copa del Rei, i el Mallorca va sortir amb 11 suplents, podríem dir, llevat en Samu Costa a Riazor, que també això també deu un pipar, no?, a l'afició mallorquinista.
Amb 11 meros s'ha tirat la Copa 2 vegades, perquè recordem que el mes de gener se va tirar aquí a Galícia contra el Pontevedra, on va caure el Mallorca eliminat i de golejada, i ahir a Riazor, per la mínima, però amb una... pobra impressió la segona part després d'aquest 1-0. És a dir, en 11 mesos i Díaz, el Mallorca ha quedat ja eliminat en dues ocasions d'aquesta competició del CAL.
Sí, ho has dit, Toni. L'any va començar, ara que de València, però l'any va començar com acabarà. Un any que jo sempre dic que no és dramàtic perquè no hi ha hagut un descens, però és un any molt dolent pel mallorquinisme, perquè s'han fet puntuacions molt petitones a la primera federació en les dues temporades que estan vivint, i després els dos fracassos a la Copa del Rei, tant a Pontevedra com aquí, que és l'apertura i el tancament del parèntesi d'aquesta temporada, d'aquest any, d'aquest 2025 natural, que no ha estat bo.
Com a mínim ara, company, no hi haurà excusa de cansament a Mestalla, no? Perquè si haguessin jugat els titulars haguessin pogut dir, buf, és que han jugat un partit en 72 hores, varen d'arribar tard perquè el vol no va sortir quan tocava i han tingut menys temps per entrenar, però ara sí que el tema del cansament, després de sons que va posar en Arrasate i jugadors que varen poder descansar, jo crec que ja no serà una excusa. I més, el que comentàveu, que el València va sortir al Molinón amb fins a 5 o 6 jugadors que segurament jugaran divendres contra el Mallorca.
Sí, no hauria de ser, perquè no va ser un... Els titulars que van sortir a la segona part no van tenir tampoc un desgast important físicament, així que han d'arribar en les millors condicions. L'únic que ha jugat 90 minuts dimarts, és a dir, ahir,
Samu, no?
Samu Costa, així que sí. Dels que suposam que sortirà de titulars, perquè és cert que ara el Mallorca ve de guanyar, però... El Mallorca ha estat moltes setmanes amb resultats negatius i els únics canvis que es feien eren per lesions o per sancions. És a dir, és que a tot això que xerram del pla B d'en Diego Barrasate, és que en Diego Barrasate no confia en aquests jugadors. I ho demostra partit a partit en Lliga.
Sí, sí.
I a més el València tindrà les baixes d'en Dimitrescu i d'en Juma, perquè aquests dos estaran 3 setmanes per problemes musculars. Per tant, anem a veure si se recupera Comert o no, però que són 3 jugadors que ahir no varen jugar.
No, però bé, el central Chomer no acostuma a ser titular, tot i que ho va ser al Wanda, però bé, veurem. I de totes maneres, quan dic que no confio en aquests jugadors, és que tampoc els jugadors li donen motius per confiar. És a dir, no hi ha un suplent que estigui...
No marqui diferències, després surt en Pablo Torre, pobret, no. I no marqui diferències. En Llebre va tenir un xut. Nassano també, sí, va fallar gol cantats.
Nassano no està bé, clar. Sí. I Antonio compleix, però no te canvia partits.
És així. Una llàstima, perquè després de la victòria a Elx, una classificació contra el Depor, que ha estat tal vegada canviar una miqueta el rumb, no? La dinàmica d'un inici de temporada molt turbulent entre una cosa i l'altra, i no s'ha pogut donar. A més, s'ha complicat encara una mica més en tot el que va succeir a l'estadi de Riazor. Per tant, ara guanyar a València i, com a mínim, que la Lliga, el Mallorca, pugui somriure una miqueta.
Sí, l'equip entrenarà avui capvespre. Arribar a Palma hi haurà sessió d'entrenament i demà, perquè ja serà la darrera. Demà, després parlarà Iago Barrasate una altra vegada més, i divendres el partit contra el València a Mestalla, que després tornarà a xerrar una altra vegada més Iago Barrasate, que haurà estat aquesta setmana.
Si la cosa no va bé, li farà pereza xerrar tant, però bé, veurem.
Sí, i tant. No crec que estigui molt xerrador divendres després del partit si el Mallorca no ha guanyat a València.
I ara veurem demà què diu. Digues, Miqui.
No. La roda de premsa de demà serà interessant, perquè autocrítica, ahir jo crec que ens va descol·locar molt el tema dels 5 canvis obligats, i em vaig quedar un poquet així, però hi ha preguntes que m'agradaria fer, aquestes, per exemple, de per què tu tens 5 canvis obligats i el D per un equip de segona no n'ha de fer cap. És a dir, són preguntes que s'han de fer, bé.
Els hi farem.
Demà serà el torn dels companys.
Li farem, i els escoltarem aquí a Esportres Migdia. Companys, bon viatge de tornada, i res, a descansar, perquè divendres tornau a partir cap a València.
Molt bé, des de l'aeroport de Rosalía de Castro, aquí a Santiago de Compostela. A les 3 surt el nostre vol. Gràcies, Miqui.
Au, idò, bon viatge, Toni, Miqui. Gràcies.
Fins més tard.
Adéu, fins més tard. 1:52 minuts, faim la darrera aturada per la publicitat i parlant de bàsquet, perquè avui tenim jornada a la primera FEB.
TV3 Ràdio és entreteniment. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, la sèrie aquella de Changuito se ha muerto.
Sí, Changuito. No, se ha muerto. Changuito.
Perdón,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Sí. Está bé.
I Juanjo.
No, jo m'havem cap. Ara, ara sí, tenim el que no estan dàtil.
Ah, ah no. Igual que és meu cap. El meu cap també serà un dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Olivent, a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Avui de bàsquet, perquè avui tenim jornada, la primera FEP a les 8 i mitja. L'Estia Menorca rebrà la visita a Vintalfa de l'Estudiantes. Volem saber la darrera hora del conjunt de Javi Zamora. Miquel Cardona, bon dia.
Bon dia, Miqui. Idò, anem per feina. L'Estudiantes, efectivament, d'aquesta dotzena jornada, un dels inqüestionables candidats a l'ascens. A l'equip de Javi Zamora no li queda altra que cercar la fórmula per trobar la victòria, només en sumar 4 de moment, malgrat els problemes físics que arrossega la plantilla. Recordem que ara mateix el tècnic madrileny té 7 jugadors, diguem que en perfectes condicions, de les 14 fitxes que té d'equip. Després hi ha lesionats de llarga durada, altres que no estan al 100%, però que podran jugar, com Tad McFadden o Víctor Arteaga. Hem parlat avui a la prèvia de la darrera sessió, la sessió de tir prèvia al partit, amb Adams Sola. És un dels jugadors sants que ens explica com arriba l'equip després d'aquesta necessitat de victòries que té davant un rival com l'Estudiantes.
Llegamos con muchas ganas, como dices, es cierto que tenemos algunos problemas físicos que nos están impidiendo estar con el equipo completo y al 100%, pero bueno, creo que nos viene bien por otra parte también tener este partido entre semana. Al final venimos de una derrota y cuanto antes tengamos la oportunidad de coger de nuevo buenas sensaciones, yo creo que mejor para nosotros. Es un rival muy duro, de los equipos más fuertes de la liga, y creo que al final tenemos que estar concentrados 40 minutos. Son ese tipo de equipos que si te desconectas 5 minutos, igual ya no tienes opciones. Así que creo que eso, que lo más importante es estar concentrados, poner atención a los detalles, estar los 40 minutos a tope, y así tendremos opciones de ganar, y más jugando aquí en casa.
Una victòria que necessita l'Estia per assolir el seu primer objectiu, que és la permanència, però, per altra banda, l'Estudiantes arrossega l'urgència històrica de tornar a la CB. Són ja 5 temporades les que du l'equip madrileny en aquesta segona categoria nacional, i és una quantitat excessiva per a un històric del bàsquet espanyol. Ho sap prou bé Adam Sassola. L'escorta madrileny és un producte clàssic del Ramiro de Maestu, que s'enfrontarà per primera vegada al seu equip de tota la vida, del que va ser fins i tot capità la temporada passada.
Va ser la primera vez en mi vida que juegue contra el Estudiantes, entonces va a ser especial, va a ser bonito, va a ser raro también, pero bueno, tengo ganas de ver a compañeros del año pasado, cuerpo técnico, y bueno, de jugar contra el que ha sido mi club toda la vida. Sí, está siendo un periodo muy largo, la verdad. Creo que hay muchísimos factores que se juntan, que impiden que estén en ACB otra vez. También ha influido la mala suerte, pero bueno, yo estoy seguro de que más pronto que tarde van a volver a ACB.
Per cert, que l'Estudiantes de Toni Ten, que és tercer amb 8 victòries i 3 derrotes, arribarà amb la novetat de Sergi García Calvo. El base de Palma va debutar la jornada anterior contra el Tizona Burgos i va aportar 8 punts, 5 rebots i 2 assistències en 19 minuts de joc. Sergi García s'estrena en aquesta categoria després de 13 temporades a l'ACB, cercant la seva millor versió. Veurem què succeeix avui en aquest Estia Estudiantes, que serà a partir de les 8 i mitja.
Gràcies, Miquel Cardona.
Vagi bé, companys.
Avui d'ofi més tard, segurament si guanya l'Estia aquesta partida a Vintalfa contra l'Estudiantes, i també jugarà a casa el Fiwi Mallorca, que rebrà la visita del Palència, el conjunt mallorquí que vol consolidar-se en aquesta zona mig-alta de la classificació. El tècnic del Fiwi, Pablo Cano, ha parlat així del rival d'avui, del Palència.
Y bueno, nos enfrentamos un equipo que tiene un roster súper poderoso, con un montón de cualidades y virtudes, formas de anotación, muy físico en su juego interior, rotación extensa, todo lo que no es necesario que yo descubra, de un rival tan poderoso y que viene en un momento con responsabilidades.
I a la mateixa hora, a les 8, el Palmer Bàsquet visitarà la pista del Tizona Burgos, el conjunt mallorquí que vol sumar la seva segona victòria consecutiva per continuar escalant posicions a la classificació. Ja no és coe. El seu entrenador, Lucas Victoriano, vol sumar aquest segon triomf consecutiu.
Cuando pierdes mucho partido, ganar es reconfortante. Además, tenemos una opción muy buena, ¿no? Podemos ganar de visitante, salir un poco de esa zona donde está estancado el equipo desde que empezó la temporada, ya empezar a ver equipos por debajo de nosotros ya es una buena sensación.
I de sort als equips balears de la primera FED. També tenim voleibol avui a les 6 al Connecta Balear amb Manacor, que rep la visita del Leganés. Segons per arribar a les 2, ja ho sabeu, tornem amb més esports 3. Aquesta vegada en joc serà a partir de les 6 en tota la prèvia del partidàs de Copa, que començarà a les 7 a l'Estadi Balear entre l'Atlètic Balears i l'Atlètic de Madrid. Nosaltres tornem amb més esports 3 migdia, com sempre, demà a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres, que vagi molt bé. Adeu! Son las dos.